tens calendari per als mesos de novembre i desembre, en el qual s'inclouen les visites a la ciutat de diferents representants autonòmics i estatals de la coalició, que eixiran als carrers juntament amb l'equip de Josep Pasqual Sancho per a replegar propostes i informar als ciutadans sobre com poden participar en l'elaboració del programa. Així mateix, i al costat de l'equip local, mantindran reunions amb diferents associacions i entitats de la ciutat per a escoltar els seus suggeriments. La campanya arranca el 10 de novembre a les 12 del migdia amb una eixida a la plaça Major, on dues figures clau del partit a nivell nacional acompanyaran a Sancho i altres militants a donar a conèixer aquesta iniciativa. A més, les persones que s'acosten a l'estand de Compromís podran participar en la campanya Una idea, un suc, en la qual podran oferir una idea a canvi d'un suc de taronja. La resta d'eixides estan programades per al divendres 23 a partir de les 4:30 al Parc La Panderola, el divendres 30 a la mateixa hora a la plaça Sant Ferran, el divendres 14 de desembre en el mateix horari en la plaça La Mayorasga i el 22 de desembre a les 12 del migdia a la plaça Maria Rosa Molas. Ja en el mes de gener es seleccionaran les propostes realitzades pels ciutadans i es barrejaran amb les pròpies del partit Compromís per a posteriorment presentar-les de nou als veïns i veïnes que desitgen participar en la votació i selecció d'aquelles que consideren més importants per a Vila-real. Continuem parlant-los de l'oposició, Ciutadans. Concretament, el seu portaveu, Domingo Vicent, ha criticat el retard en l'engegada dels projectes que s'han acollit al Pla Edificant, després de les paraules del regidor d'Educació, Eduardo Pérez, qui va assegurar que esperava que almenys estigueren licitats en 2019. En aquest sentit, el portaveu ha valorat que, a bon entenedor, poques paraules falten, i precisament la qual cosa va donar a entendre l'edil és que el temps es va eternitzant i un pla que, segons la conselleria i el bipartit, anava a agilitzar les peticions del col·legi, al final ha resultat tot el contrari, segons critica Ciutadans. A més, el mercat central segueix consolidant la seva agenda específica per a dinamitzar el recinte, que torna amb una nova programació gastronòmica entre novembre i gener. Segueixen apostant per un dels elements més representatius del comerç local, com és el mercat central, que des de principis d'enguany compta amb una campanya contínua en el temps. El proper dissabte 3 de novembre arranca una nova etapa amb activitats dirigides a tots els públics, però que en aquesta ocasió inclouen també com a novetat iniciatives dirigides al públic infantil, a càrrec d'Artland, sense oblidar a la gran protagonista d'aquest mes, l'Olla de la Plana i els seus show cookings. El primer acte programat en l'agenda serà a càrrec d'Artland, que donarà a conèixer als més joves el fil dels personatges i moments clau de la prehistòria a través de l'activitat Fem Història. També es continuarà amb les jornades gastronòmiques, amb la nutricionista Seila Llop, que oferirà el dia 10 l'activitat Plat de Cullera Olleta de la Plana. I finalment parlem dels pressupostos de la Generalitat per a 2019, que ascenen a un total de 16.706 milions d'euros, el que suposa un increment del 9,9% respecte a l'actual exercici, segons s'informa des de la Conselleria d'Hisenda. I així com la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra. La Conselleria amb major pressupost ha inclòs major pressupost a la sanitat amb 6.635 milions d'euros, seguit del Servei del Deute, que es situa com la segona conselleria amb una dotació de 5.782 milions, mentre que es destinen a educació 5.121 milions d'euros. Respecte a aquestes xifres, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha volgut fer una valoració.
Concretament, és evident que ampliar en el 44,74% més la dependència, crear la renda valenciana d'inclusió, 100 milions d'euros, que beneficiaran a 120.000 famílies, o per el tema de l'habitatge, algo fonamental i importantíssim, amb 30 milions d'euros per a comprar vivendes per cedir-les als ajuntaments, triplicar el pla que ha sigut enguany, en molts més diners també, molts milions d'euros per a educació, o 245 milions d'euros més que l'any passat per a la sanitat. És evident que és un pressupost per a les persones dins de totes les dificultats que té. I també ficar 38,8 milions d'euros per a la indústria, de 24 milions que tenia enguany l'Agència Valenciana d'Innovació, que ha acabat de començar en aquests moments el seu camí, que va treballar a la innovació en el País Valencià, enguany té 70, de 24 a 70 milions d'euros, que també es beneficiarà Vila-real com a ciutat referent en matèria d'innovació, ciutat de la ciència i la innovació, com tots saben, no? I respecte al tema del municipalisme, doncs molt contents també, perquè en aquests moments pues, s'augmenta fins a 40 milions d'euros, el 26% més, el Fons de Cooperació Municipal, que durant moltíssims anys estava reivindicat pels ajuntaments i que el Partit Popular, malgrat tindre tants diners i despilfarrar-los com es va despilfarrar, mai ens van arribar als ajuntaments. I després pues, una línia concreta de 300.000 euros històrica per primera vegada a la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, que tinc l'honor de presidir, de tot el País Valencià, i que ens ajudarà pues, a crear aquest primer projecte estratègic dels pobles i ciutats del País Valencià que també volen treballar en la innovació.
Però en quins projectes invertirà la Generalitat Valenciana en els pressupostos de 2019 per a Vila-real?
Els 4,1 milions d'euros que s'han consignat per a la Ronda Suroest, una infraestructura absolutament imprescindible en la nostra ciutat, que ens ha costat més de 6 milions d'euros d'expropiar els terrenys necessaris i que a dia d'avui, després de 16 anys de govern del Partit Popular en Vila-real i 20 en el País Valencià, no se va construir. Una infraestructura que fa anys que necessitem per al desenvolupament de la nostra ciutat, de la nostra indústria i també dels nostres serveis i millorar, evidentment, el tràfic i la mobilitat en la nostra ciutat i que enguany ja, doncs, de nou, torna a aparèixer en 4,1 milions d'euros, per tant, corresponsabilitzant-se la Generalitat en aquesta qüestió, en un projecte que finalment va costar 12,9 milions d'euros i que evidentment és la inversió més important que va fer el govern valencià en tota la província de Castelló, que per el deute històric que té el govern valencià en nosaltres, pues jo crec que m'ho mereixem i espero que l'any que ve pues ja pugui ser una realitat. I per últim, sí m'agradaria dir que algunes de les infraestructures imprescindibles en matèria d'educació també estan previstes, concretament el Carles Artou ens confirmen des de la Conselleria d'Educació que n'hi ha una partida general de 11 milions d'euros per a tota la comunitat d'infraestructures, fora del que és el programa Edificant, que també anem a emprendre algunes de les obres necessàries en els nostres col·legis, i bueno, tinc que dir que el Carles Artou ens confirmen que sí que està des d'esta partida i que per tant serà una realitat també a partir de l'any que ve.
Amb aquest anunci ens quedem. Arribem a la 1:13 minuts del migdia, una pausa. De seguideta continuem presentant els convidats.
Este otoño presume de gafas gracias a Óptica Joyería Víctor. 40% de descuento en todas las marcas de gafas de sol y un 50% en graduadas. Además, tus gafas graduadas con antirreflejante por 99 euros y progresivas con antirreflejante reducidas por 129. Óptica Joyería Víctor, calle Pere Tercer 29 de Vila-real.
Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Vila-real te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles. en la entrada Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
¿Eléctrico o gasolina?
¿Parqué o tarima?
¿Tailandia o Nueva York? ¡Uf! ¡Bendito dilema! Lo que tienes seguro son las condiciones que Grupo Cooperativo Cajamar te ofrece para hacerlo crédito realidad. ¡Bendita oportunidad! Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Més informació a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
Mascarell torna a l'edat mitjana els dies 2, 3 i 4 de novembre amb torneig medieval, cavallers a cavall, exposició d'antics oficis, racó infantil, titelles, bufons, tavernes, exposició de falconeria, música amb joglars i trobadors, desfilades, gastronomia, artesania i més de 80 espectacles. 12a Fira Medieval de Mascarell. T'esperem!
Ajuntament de Nules amb la col·laboració de l'Agència Valenciana de Turisme.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Villarreal.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem Moda, hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten, acércate a Canem y Canem Kids en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
I nosaltres continuem ací a Ràdio Vila-real en aquest divendres en el que anem a parlar sobre un dels actes que celebra la ciutat de Vila-real aquest mateix dissabte. Enmarcat, ja sabeu que s'estan celebrant tots aquests actes relacionats en el 400 aniversari de la beatificació de Sant Pasqual, que l'altre dia estava el cardenal amigo ací a la ciutat de Vila-real, que oferia una missa, que oferia una conferència. Doncs continuen aquests actes en la Basílica de Sant Pasqual, en aquesta ocasió amb un concert de veus de cambra, i per això ens acompanya Rosana Morales, que la tenim així amb nosaltres i que de seguida la presentem. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a tots, bon dia.
Doncs oferireu demà un concert a les 8 menys quart de la vesprada.
Molt bé.
I comenta'ns una miqueta en què consistirà, perquè s'anomena Barroc Sonor.
Sí, exacte. Consisteix un poc en començar en unes peces molt conegudes de música barroca, en instruments barrocs, en clave, i després acabarem en swing modern, en un piano de cua al mig de l'església, vull dir que, i en instruments els mateixos, però en la versió moderna, més moderna.
I no? Com naix una idea de fusionar aquests dos estils tan diferents?
És que les corrents d'ara, els estudiosos de la música, han comprovat que el barroc i el jazz tenen característiques comunes, com per exemple els ritmes molt marcats, i també la improvisació, que en l'època barroca també es feia a partir d'aquests ritmes marcats. I això és el que en veritat també és el jazz, que el jazz no és improvisació pura i dura, sinó que ahir n'hi ha uns ritmes i s'ha de seguir unes instruccions musicals.
Saps? Aleshores vau decidir que volíeu fusionar-ho, que volíeu intentar fer un concert en aquestes característiques. Sí. Què és el que oferireu? Quines són les peces que se podran escoltar?
Sí, farem obres molt conegudes que a la gent els agrada, perquè són típiques barroques, com de Vivaldi, el Glòria, la Passió segons Sant Mateu del cor final, també, i dins d'aquestes peces també farem duos de solistes, de sopranos, també vindrà un contratenor, que també en el barroc...
Que no esteu a soles.
No. Estarem molt ben acompanyats. Pues en serem almenys pues quasi 30, 25 a 30, sí, persones. Perquè a part estem acompanyats no sols per pianista, clavecinista, sinó també per orquestra barroca.
Que era molts instruments.
Vull dir que, bueno, instruments són 8, però que tenen una diversitat de són molt polivalents, I a part el cor veus de cambra i els solistes, tenim un tenor, el contratenor, Gisela i jo. O sigui, un poc de tot, no? I acabem, ja te dic, bueno, també fem una peça d'un autor de Castelló, Josep Prades, Deu de Serafines, perquè sempre busquem a gent de la terra, en els nostres concerts. Clar. I acabem en The Little Jazz Mass de Chilcot. És una obra preciosa, és una missa curteta, però que fica ritmes de jazz i és espectacular, és molt bonica, molt bonica.
Molt de temps d'assaig, perquè sou molta gent.
Sí, molta gent i de molts puestos diversos, no? Ja te dic, el director, que és a part del que, el que toca el piano i el clave, pues ve de fora, vull dir, vindrà pel concert. Tenim així demà i el diumenge en Castelló a l'Auditori. Vull dir que ve aposta per això. I a part, pues, molta gent d'ací i de València.
Sí. I les obres de quina època són?
Barroques.
Barroques. Totes?
No, menys l'última, que és moderna.
Menys l'última, molt
bé. Sí, d'un autor, d'un compositor anglès, uh-huh. que té moltes peces molt boniques, sí.
Bueno, i quina és la duració més o menys aproximada per a la gent que pugui estar escoltant-nos i diga, bé, vaig a fer-me un poc el planning?
Pues, doncs una horeta i quart, una hora i... sí, algo així.
I com és això de tocar a la Basílica de Sant Pasqual?
Per a Gisela i per a mi, que som així, pues un plaer, no?
No és la primera vegada tampoc.
No, sempre fem algun concert a l'església de Sant Pasqual i l'entorn és preciós. És meravellós. Sí. L'acústica un poc complicada.
Ara mateix anava a fer-te aquesta pregunta, perquè clar, jo m'imagino que això té un eco, ressona d'una forma...
Sí. El que passa que esperem que vinga gent i així l'estar en gent amortigua un poc aquesta reverberació que té l'església, saps?
Heu pogut assajar a la basílica?
Demà. Demà fem prova de so, demà, perquè clar, n'hi ha culte, és un poc complicat. Els instruments ja estan allí, però, però estan a un raconet.
Clar.
Ja, però demà.
És complex, eh? És complex sobretot per el so, per com se sentirà, bueno, però com anirà, ho tindreu ple, no?
Ai, si s'esperem. La veritat és que la gent sempre ens ha respost.
Sí.
Jo dono les gràcies des d'ací. Sempre ens ha respost, esperem que tinguin temps i puguem vindre, sí.
Aquesta és una iniciativa, com dèiem, dins d'aquest aniversari dels 400 anys de la beatificació de Sant Pasqual. Igual que moltes altres que s'han fet des de l'Ajuntament, no?
Exacte. Pues
aquesta també.
Sí, patrocina l'Ajuntament de Vila-real i en especial Turisme, la regidoria de Turisme, als quals estem molt agraïts.
Molt bé.
Perquè ens han donat l'opció, l'oportunitat de fer alguna cosa per a la commemoració.
En què esteu treballant més? En quins projectes? Jo sé que no pareu.
Estem treballant en una òpera que anem a fer a Castelló, La Vinatea de Matilde Salvador, en desembre. També en un concert de to de música de Duke Ellington, de jazz, en una big band, que també ens agradaria en un futur fer així a Vila-real.
Molt bé.
És una big band de Barcelona. Perquè Duke Ellington va fer peces extraordinàries i estem ahí també. I més altres coses que si te vindré a contar-te, només ho tinc
clar.
Clar,
a poc a poc, Rosana, ens ho vas presentant. Ja per acabar, els ingredients que tindrà este concert, per què han d'anar els que estan escoltant-nos?
Per què? Perquè la música barroca és una música superelegant, però també el jazz són ritmes molt, molt sensibles i molt sensuals, que tot això fa una fusió xula i que la gent... Pues,
i seran encantats.
Sí, jo crec que els agradarà, crec.
Doncs a les 8 menys quart de la vesprada, en la Basílica de Sant Pasqual, demà mateixa. A més, allí no fa fred, que estarà ple de gent i, a més, per si plou, mira, cobert també.
Això.
Teniu la sort, eh?
Molt bé, els esperem.
Rosana, gràcies.
Moltes gràcies a tots, gràcies.
En Vila-real, Cervecería La Sureña. Ven y disfruta de un ambiente único en el que podrás degustar la mejor gastronomía del sur acompañada de cubos de latón con botellines de cerveza. Porque el sur no es un lugar, es una actitud. Cervecería La Sureña junto a 100 montaditos en Avenida Francisco Tárrega de Vila-real.
Decisiones. Las tomamos cada día, a todas horas. Pero, ¿qué pasa si lo quiero todo? ¿Por qué elegir entre una reunión sencilla o una celebración espectacular? ¿Por qué limitarse a una cena de empresa cuando mis compañeros son también colegas, amigos, familia? Decisiones. Para todo. Para todos. El Coso Borriana.
You're the magician's assistant in their dreams.
Nosaltres un divendres més tenim així a la 92.2 de la freqüència modulada a la sexòloga i psicòloga Lara Antiquino. Què tal, Lara? Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs avui, una vegada més, anem a parlar de diferents temes i anem a conèixer conceptes que igual molts dels nostres oients desconeixien, perquè avui parlem del sexting, que el que m'agradaria a mi en primer lloc és saber què és el sexting.
Pues el sexting és una pràctica que s'ha ficat molt de moda des d'un fa uns anys, però que actualment aquesta moda, diguem que ha augmentat molt més entre els adolescents principalment. És una pràctica de risc que consisteix en compartir electrònicament material sexualment explícit o, si no explícit, sí, amb certes postures o parts del cos que insinuen allò que té que veure en la part més sexual de lo que volem mostrar.
Electrònicament referixes, imagine, a mòbil i ordenador, no?
Exacte. Principalment avui en dia a través del mòbil, ja que la majoria en tenen, però també es pot fer a través de mails o este tipus de coses a través d'ordinador, però principalment la majoria d'aquest tipus de missatges se solen enviar o rebre a través del mòbil. De fet, les últimes estadístiques senyalen que 7 de cada 10 joves envien missatges de contingut sexual.
Sí.
Quan dic missatges, me referisc a imatges.
No missatges de text, no? Sinó imatges.
Claro, els missatges de text també se podrien incloure dins de lo que és el tema sexting, però lo que ha augmentat considerable és el tema de les imatges.
I per què? Per què ha augmentat tant aquesta pràctica?
Pues una de les coses que fa aquesta pràctica és augmentat és que cada vegada tenim més pronta una disponibilitat a la tecnologia. Tenim més dispositius com, per exemple, el telèfon o els ordinadors que ens donen accés a internet, i internet és un món tan ampli al que pots accedir a tot.
Clar.
Per tant, el tindre aquesta major disponibilitat a poder accedir per qualsevol tipus de mitjà, perquè qualsevol xiquet avui en dia, xiquet o xiqueta, per a realitzar els deures moltes vegades necessita d'internet o necessita d'un ordinador.
Així és.
Avui en dia molts centres ja utilitzen el que és l'aula virtual, diguem, per a que els xiquets a través d'ahir puguen veure els deures que tenen i demés. Per tant, l'accés a internet el tenen des de ben xicotets. A més, l'ús de la tecnologia també disminueix en l'edat, perquè a part de que puguen necessitar l'ordinador, per exemple, per fer els deures o per a buscar algo puntual, cada vegada tenen més pront un telèfon mòbil. Per la qual cosa l'accés a internet, que és el que estàvem dient,
sí,
augmenta de manera considerable el risc a poder practicar este tipus de emissió d'imatges que són un tant perilloses si no saps a on o a qui realment les estàs enviant. Perquè, com he dit, un set,
sí,
envia aquest tipus de missatges, però un de cada quatre els rep, encara que ell no n'hagi enviat ningú altre.
Ah, i exacte, quina és la franja d'edat, més o menys, en la que se practica el sexting?
Pues normalment sol ser adolescents, lo que passa que avui en dia l'adolescència comença antes. De fet, l'edat d'entrada a l'adolescència ha baixat, i com l'edat de l'adolescència ha baixat, l'ús el enviar o el rebre aquest tipus de missatges també baixa. Per tant, a vegades no s'entra a internet buscant purament qüestions sexuals, sinó més bé com una forma de travessura, de cridar l'atenció, o que moltes vegades tu entres en alguna pàgina i t'apareix publicitat pornogràfica per els costats.
Sí.
Està clar que això se pot previndre d'altres maneres, però a vegades limitar-lo tot és complicat. Entonces, encara que l'ús de la tecnologia sigui algo que ens afavoreix a tot, n'hi ha que tindre molt en compte també els riscos que comporta.
I això és el que volia preguntar-te jo. Quins són els riscos que comporta, els riscos més, més substancials que comporta el sexting?
A veure, el sexting, si tu tens una parella o un amic o una amiga especial i els dos sou conscients de lo que voleu fer i de lo que esteu fent, realment no és una pràctica que puga ser perillosa. El problema és quan lo que es considera privat trascendeix a lo públic. El dret a l'intimitat, l'honor o a la pròpia imatge poden ser vulnerats si allò que tu compartis en una altra persona, aquesta persona ho fa públic o ho envia a altres persones. Perquè jo te ho envia a tu, tu li ho envies a un altre, l'altre li ho pot enviar a un altre i ahí se fa una cadena que pot arribar molt més allà de lo que nosaltres imaginem.
I que potser és una persona especial per a tu, però tu no ho eres tant per a l'altre, no?
Exacte.
Això també pot arribar a passar.
Això també pot arribar a passar. Per tant, en el moment en què passem la línia de lo privat a lo públic, ahí és quan pot generar realment un problema per a nosaltres, perquè l'altre risc seria convertir-te en una víctima potencial de casos, per exemple, de venganza, d'abús, de xantatge emocional, sexual o inclús econòmic.
Clar. Buf.
Per tant, ja no és sol la imatge que es pot fer entendre de tu o que alguns poden arribar a tindre, sinó el xantatge que després poden fer-te a tu amb aquestes imatges.
Però també és cert, Lara, que inclús n'hi han tant xicueles com xicuelos que pengen fotografies en poca roba en Instagram.
Exacte, que això és una manera de sexting, el que passa que directament ja ho fan públic.
Clar.
Perquè alguns no tenen ni el perfil privat, el perfil d'Instagram, per exemple, pot ser privat.
Són conscients del que fan, realment?
Jo crec que són conscients del que fan, però no de la repercussió que pot arribar a tindre.
Ja.
És a dir, jo soc perfectament conscient de que estic ficant, per exemple, una foto meva en bragues, però no sé qui pot veure aquesta foto, què pot fer en aquesta foto i fins on pot arribar en aquesta foto.
Perquè no tenen la picardia, no? Ells pensen que va a veure-la els seus amics.
Exacte, i que els seus amics no fan res en aquesta foto, i els seus amics poden fer el que vulguin en aquesta foto, i amics i qui no són amics, perquè perfils falsos d'Instagram n'hi ha molts també.
Moltíssims, sí.
I això és un risc que no són conscients al 100%, ni siquiera al 50%, te diria jo, dels riscos que comporta penjar aquest tipus d'imatges, i perquè moltes vegades en aquest tipus d'imatges apareix perfectament la seva cara. Que dius, no, és que he penjat una imatge de conseguir... exemple, en la que llisque en brague, però sol se me veu això. Pues bueno, entonces no me pueden relacionar directament a mi, però la majoria de vegades ho pensem sabent perfectament qui soc.
Sí, 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 sí.
Bueno, i... Sí que comporta més risc per lo que diem d'aquest tipus de xantatges i de després la repercussió a nivell emocional i l'autoestima que pot tindre per a tu.
Està clar que no és tot negatiu, que té la seva part positiva, no? Que si saps i confies en l'altra persona perquè és la teua parella, per exemple, pot donar un joc, no? L'un amb l'altre. Però n'hi ha que anar amb molta cura, no? Què és el que podem fer front al sexting?
A veure, primer de tot n'hi ha que tindre en compte que, a veure, qui fa sexting directament no és culpable, perquè se suposa que tu li ho estàs enviant a una persona o estàs jugant en una persona en la que està en la mateixa línia que tu i se suposa que busque el mateix nivell d'intimitat o de privacitat al enviar aquest tipus d'imatges. Però encara així, se necessita estar informat de tots els riscos que això comporta. N'hi ha que ser realistes i n'hi ha que entendre que el sexting és un fenomen global i que no es pot eliminar. Però sí que hi ha que ser conscient de lo que esta pràctica implica. No sempre va a passar que tu ho dices en una persona, per exemple, que aquesta persona vagi a posar les teues fotos en internet i te vas a ficar a caure d'un burro.
Clar.
Però a vegades sí que te poden pues, hackear, per exemple, el teu compte, o pots perdre el mòbil, o algú encontrar les teues fotos mentre tu t'has deixat el mòbil i enviar-se-les i després poder distribuir-les. Hi ha que ser conscient que no necessàriament ha de ser una persona malvada, diguem, la que te pot fer aquest tipus de travessures, si algú vol dir-ho així, que després implica sí que tindre un problema ja greu i major, però algo tan fàcil com, per exemple, perdre el mòbil, que a lo millor
sí, pot passar.
Coneixes segur algú que li ha passat, si tu tens certes imatges, ahí aquestes imatges poden ser distribuïdes perfectament.
Sí, la veritat és que sí.
I després, jo ja te diria que ahí un paper principal i protagonista el tenen també els pares. N'hi ha que tindre conversacions obertes i reals a edats a edats cada vegada més tempranes i amb una freqüència pues, contínua, perquè no se trata sols de quan te dona el mòbil te digui que vagis en cuidado i a veure on entres, no? Se trata de ser conscients en la realitat que hi ha avui en dia, entendre què és, per exemple, aquest tipus de pràctica, a què te pot exposar si la practiques, què són les relacions saludables, a veure quins avantatges té el tindre una relació, però quins inconvenients també pot tindre. El concepte de la pressió de grup, de sexualitat, d'autoestima, d'entendre que tu tens uns valors i uns principis que poden ser diferents als de l'altra persona i no per això de sentir-te forçat a fer el que l'altra persona vol.
Clar.
I aprendre també molt el tema de les noves tecnologies i el control parental.
I a més, els pares, quasi és millor. És millor que s'informen i que parlen en els fills que se tapen els ulls i els oïts i
exacte,
que decidisquen no veure res.
Exacte, ahí va. No se trata solo de, uy, es que yo ya me quedé arrere en eso de la tecnología ya, pero si resulta que tengo un fillo o una filla de 12 años, per molt que me estigui quedant arrere, hauré de fer lo posible per ficar-me més avant i entendre les novetats que hi ha i com pot això afectar al meu fill o a la meva filla i jo ajudar a fer-li entendre que, al igual que trobarà avantatges, també trobarà inconvenients
sí.
I parlar d'aixòs inconvenients.
Molt bé. Pues jo crec que ha quedat ben clar, Lara, el que és el sexting i alguns consells de cara als adolescents i també als pares. Si voleu que vos parlen, Lara vos parle d'algun altre tema similar a aquest o de qualsevol altra índole relacionada amb sexualitat o educació sexual, doncs només heu d'enviar-li un correu electrònic a ella, que no el veurà ningú més, només ella, que té el secret professional, evidentment. Lara, a quin correu t'ho poden enviar?
Sí, poden enviar-me-ho al correu lara.antiquino@gmail.com.
I ja sabeu que podeu suggerir-li qualsevol tema, queixa, preocupació, el que considereu oportú i ho plantejarem en futurs programes. Lara, un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
Ale. Vols que la teua empresa millore la seva responsabilitat social corporativa? Col·labora amb Xicaes, el nou projecte de Fundació Caixa Rural Vila-real, per a donar suport als xiquets i xiquetes amb capacitats especials i afavorir la seva inclusió social. Avui sóc jo, demà pots ser tu. Fes-te voluntari, col·labora amb Xicaes. Informa't a www.fundaciocaixarural.org.
Auto Vila-real, tu concesionario oficial Volkswagen en Vila-real. Auto Vila-real, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Vila-real, tu concesionario oficial Volkswagen.
We don't talk anymore.
Vos de teva bé, David Simón, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En aquest cas, ens encetem més i, com sempre, anem a parlar de la setmana anterior i, si et sembla, doncs fem també un balanç de com ha anat aquest mes d'octubre.
Sí, pues el mes d'octubre, la veritat és que ha estat molt bé. Ha sigut ha començat el fred, això s'ha matat un poquet, ha vingut un pluja, es va tocar cancel·lar un dia, però bueno, per la resta, la veritat és que molt bé. La setmana passada estarem nosaltres dos, los lucindos, estarem en Taverna Milagros, la veritat va ser una gran festa, va començar a fluir set, però després se van anar animant i després van tindre el dissabte en l'antic a Carme, que venia en plan en duo, i la veritat és que va estar molt bé, moltíssima gent i molta festa van fer.
I amb aquest bon sabor de boca continuem la programació, en aquest cas canvi de mes, canvi d'associació, però amb moltes actuacions també previstes.
Sí, per exemple, avui ja comencem en l'actuació de Jorge Izquierdo, ¿vale? En Gastro Eze y Alex, que está ahí el Carrer Colom. Y Jorge Izquierdo es cantautor, es músic de orquesta, músic de moltíssimes formacions i a part una banda que se diu Plum i és el cantant. I en este cas vamos a ver en solitari fent versions de pop rock i cançons pròpies.
Així que serà l'actuació a les 7:30, però diguem aquesta setmana ara parlarem amb l'altre artista. Doblet, vau comentar no, en alguna ocasió que n'hi havia tanta demanda que tocava ampliar a diumenge i així arriba.
Sí, i el diumenge tindré Magnencio Murcillo, que ens farà un homenatge a Joaquín Sabina, el farà en el bar del Belga, el tindrem allí una hora antes del vermut, antes de la paella, el tindrem allí i podem disfrutar de cançons per que siga i de veritat, per que siga Joaquín Sabina.
Doncs a més també crec que n'hi ha futbol, no? Diumenge pronte, així que mira, poden anar, estar allí, menjar i després al camp.
Sí, claro, mira, poden fer dues activitats a la vegada.
I en aquest cas també has vingut acompanyat per representants de l'associació que estarà, que és més protagonista, una introducció de qui són.
Ells són de, bueno, de cannabis medicinal, o sigui, per gent que necessita realment una medicació, dic bé, una medicació alternativa, el que no siga la corrent.
Per a que ho expliquen en detall, no?, i en condicions. Javier Mirabete, molt bon dia.
Hola, bon dia. En primer lloc, agrair molt la invitació i la iniciativa dels concerts. Us pareix una iniciativa molt bona. I agrair, me permetireu, sí que parlen castellà, sí. Perquè hay muchos compañeros en la asociación que no lo hablan y la entrevista la queremos luego hacer llegar por las redes a otros compañeros y a otras asociaciones. Yo soy presidente de una asociación, como ha dicho David, de Terapéuticas Hierbas Castelló. La asociación es de pacientes usuarios de cannabis medicinal. Realmente nosotros no hacemos las tinturas, lo que hacemos es los mismos pacientes, pues estudiamos, porque la asociación lo que... Nuestro objetivo era informar en un principio, darnos a conocer como usuarios de cannabis, que no somos ningunos delincuentes, sino que no nos funcionan otros medicamentos y vaya en el cannabis, que la ciencia ha demostrado que tiene muchos beneficios para multitud de patologías y muchos síntomas de patologías muy graves, pues lo empezamos a utilizar, hemos buscado información, tenemos contacto con médicos, con científicos, nos movemos bastante en lo que es el tema de salud y plantas, uh-huh. Y bueno, tenemos conocimiento, intentamos aportarle a los pacientes, a los socios, que son pacientes, pues la información más científica que hay sobre el cannabis, uh-huh. Para que puedan llevar sus tratamientos lo mejor posible. Pero los preparados normalmente se los hacen ellos, porque lo que nosotros defendemos es el autocultivo y el empoderarse de la salud, que tú puedas plantar tu planta, hacerte tu aceite, que al final es una flor con un aceite de oliva, y luego tomarte tus gotitas. Tampoco es algo demasiado complicado, siempre y cuando lo hagas con un poquito de cuidado en los pesticidas, un poquito los metales pesados de los abonos y tierras, teniendo un poquito de cuidado puedes tú sacar tu planta sin hacer un extremado gasto sanitario, que es algo muy importante.
Una cuestión delicada, polémica, incluso esta semana la ministra de Sanidad en una entrevista no decía que el cannabis no es un medicamento, luego hay gente que opina que sí, claro, y ahí en medio estáis vosotros, ¿no?, reivindicando la parte del sí.
Sí, bueno, nosotros en cuestión de opiniones la ministra es muy libre de opinar, ella sabrá por qué opina eso, pero la ciencia es la ciencia. Y los estudios científicos son los estudios científicos. O sea, no se puede decir, y más por una parte de una ministra de Sanidad, creo que ha sido un error muy grave y debería, si no rectificar, pedir disculpas, porque no se puede decir el cannabis no es un medicamento y tener en España el Sativex y el Epidiolex, que son dos medicamentos de extracto de cannabis, en la farmacopea. ¿Quién nos miente? Nos miente la Agencia Estatal del Medicamento, nos está mintiendo la ministra, porque el Sativex cuesta 500 euros al mes, el Epidiolex cuesta 30.000 euros al año, el tratamiento. Epidiolex es a base de CBD, el cannabidiol, extracto de la planta, y el Sativex es cannabidiol y tetrahidrocannabinol, THC y CBD, de la planta, extracto de la planta, no es ni siquiera sintético. Estos son medicamentos que están prescritos, el Sativex para la esclerosis múltiple aquí en España, uh-huh. Y el Epidiolex para la epilepsia, como dice la ministra de Sanidad, que no es un medicamento. Bueno, y aparte de todos los estudios científicos que hay publicados, que son irrefutables ya, uh-huh. Pero bueno. Ya es una cuestión de opiniones.
¿Consideráis que aquí en España, porque hay otros países que sí que lo han legalizado, se os ve o la gente considera pues, que sois medio criminales, ¿no? ¿O se criminaliza el hecho de que defendáis la marihuana para consumo terapéutico?
Se nos ha criminalizado mucho. La verdad que últimamente ya parece que no tanto, ya parece que se nos escucha un poco más, pero sí, hemos sido criminalizados, hemos sido marginados y la prohibición no es más que una discriminación. O sea, cualquier persona tiene derecho libre en su ámbito privado a usar lo que quiera libremente. Nosotros es por motivos de salud, buscamos una mejoría y un empeoramiento, que era lo que nos estaba produciendo el exceso de medicación convencional, que a veces teníamos rechazos, a veces nos sentaba mal, pues hemos buscado una alternativa. Esto no creo que sea cometer ningún crimen, solo que la planta pues está prohibida por su componente psicoactivo, el THC, pero bueno, nosotros en nuestro ámbito privado nos la cultivamos para nosotros mismos, no hacemos partícipe a terceros ni a ninguna otra persona, no creo que estemos infringiendo ninguna ley ni cometiendo ningún delito. ¿Criminalizar? Bueno, si son criminales en Canadá, yo creo que es un país del G20, G7 incluso, un país bastante adelantado, no creo que sean unos criminales Estados Unidos, Chile, Uruguay, no sé. Son países que yo creo que atienden a la evidencia científica más que a los intereses de las empresas farmacéuticas.
Bueno, que también al final con esto también podrían sacar negocio, ¿no? Porque al final el filón lo podrían sacar igual.
Evidentemente el cannabis cuando se comercialice pues va a ser un filón, pero es que la farmacéutica, yo creo que no debería la farmacéutica dominar este negocio, si queremos llamarlo así, que no debería llamarse, es cuestión de salud, y la salud se convierte en negocio, pero bueno, es así, pero no tienen el por qué monopolizarlo ellos. Como hemos visto, nosotros durante 20 años en las asociaciones canábicas no hemos tenido ningún problema con la planta y con los preparados que hemos hecho, nos hemos podido manejar bastante bien, no hay ningún muerto al respecto. Es una planta, en herboristerías podría estar perfectamente. Quizás se deberían controlar, puede ser, los ratios de THC que podrían llegar al público, pero bueno, ahí hay otras personas, yo soy técnico experto en herbodietética y podría dispensarlo en una farmacia, informando a la gente de esta es buena para tu dolor de cabeza, esta es buena para tu insomnio, esta es buena para tu ansiedad, quizás si no, que no tuvieran grandes niveles de THC y más de CBD, pero bueno, yo creo que nosotros lo comentamos mucho en la asociación, tres grandes grupos de usuarios que diferenciamos, hay muchos más, podríamos decir el creativo, pero bueno, hacemos tres grandes usos que son el recreativo, yo lo hago porque quiero, esta persona podría irse como una persona al bar a tomar alcohol, pues yo me voy a mi coffee shop y esta tarde me fumo dos cigarritos o me consumo dos galletitas, lo que quiera. La persona que hace un uso terapéutico, que podría ser una persona sin una patología grave prescrita, puede ser un día tengo estrés y salgo de trabajar y no quiero tomarme un alprazolam, me prefiero tomar una infusión, pues voy a mi herboristería, cojo mi flor indicada para mi estrés, o la tomo, tengo una migraña y la tomo y ya está. Y el medicinal, que sería el que tiene una patología grave, necesita una posología, un acompañamiento de un médico. Entonces estos serían los que tendrían que ir a un preparado farmacéutico. Date cuenta que estaría la farmacéutica, estarían las herboristerías, la gente podría cultivar, tendría un confiso, se generaría más trabajo y yo creo que no sería poner marihuana a disposición de todo el mundo. Nosotros desde las asociaciones siempre hemos trabajado desde la prevención y reducción de daños, que creemos que es lo más importante. Luego me gustaría comentar un poquito sobre la regulación esto. Y pensamos que haciendo las cosas en sitios especializados, con gente preparada, donde se dispense la flor, o los preparados, o como queramos llamarlo, no va a generar problemas. Lo que no podemos hacer es que estén en las estanterías de los supermercados, donde se compre a diestro y siniestro, sino por gente que tenga una especialidad. Pero dentro de estos cuidados, yo creo que puede dar mucho trabajo a mucha gente y no solo hacer un negocio a las farmacéuticas.
Uh-huh. En este caso, la sociedad de aquí en España, ¿consideráis que está preparada para dar este paso, no? El cambio de mentalidad también para asumir que se pueda adquirir cannabis, ¿no? Porque tanto que se lucha, ¿no? Comentabas la lucha que se hace para reducir, sobre todo los jóvenes, que no acaben siendo dependientes, ¿no? de esta droga. ¿Consideráis que se está o no se está preparado?
Pues mira, en principio voy a empezar por lo de los jóvenes. Los jóvenes, estando prohibida, a los 14 años la mayoría la han probado ya y están tomando un producto que no es de calidad, que no ha pasado ninguna inspección sanitaria, que se lo vende una persona que no tiene escrúpulos en la calle. Si dijéramos, oye, la prohibida, nuestros jóvenes no acceden a ella, pero no, acceden y de la peor manera. Entonces pensamos que la regulación pues en esto nos iba a ayudar. La reducción de daños es poner el parche antes que venga la herida. Si vamos a regular, la sociedad estará preparada en el momento que en las noticias digan que estamos preparados, ¿vale? Si preguntas a la gente, hoy en día te sorprende ya, ¿vale? Vas a los sitios y empiezas a hablar de marihuana y ya te comentan el medicinal. Eso, les falta un poco de información, ¿vale? Se nos ha mentido durante mucho tiempo y va a haber gente que le va a costar asimilar que esto no es como les habían contado. Pero yo creo que con un Al Rojo Vivo, un programa de estos de que hacen ahora, que la gente ve en Trending Topic, uh-huh. Salgan cuatro científicos y expliquen cómo los beneficios del cannabis, creo que la gente abrirá los ojos con mucha facilidad. Pero que no crean que el cannabis ha de regularse como se ha hecho con el tabaco y el alcohol. Que no tengan la imagen de que hay que regular y vamos a... No, hemos aprendido de los errores, o queremos haber aprendido de los errores. El tabaco y el alcohol generan muertos, de hecho han sido causas de muerte, de las principales. Pues intentemos con el cannabis que no. Parte de los impuestos que va a generar, que son muchos, dediquémoslos ya a campañas de prevención. En los colegios informemos en Colorado, en países o estados de Estados Unidos donde ya se ha regulado y donde hay estadísticas, el descenso en menores no ha subido, no ha ascendido. ¿Por qué? Porque se dedican muchos de estos impuestos a hacer campañas en los colegios, en los institutos, a informar a los chavales de los problemas que les puede acarrear si lo consumen a determinadas edades. pues esto hace que se reduzca el consumo, que desaparezca de las calles, también hace que se reduzca el consumo. Ya el joven ha de buscar a un mayor que vaya a un sitio especializado a que le compre la flor para que... Y es más complicado. Y a este mayor sí que le puede caer el pelo, porque las condenas ahí sí que son, si estás dándole a menores. La gente se preparará cuando se le dé toda esta información. Hasta ahora es que no vemos nada, aparte de la crema Bavaria en televisión, no sabemos qué es el cannabis. Realmente el público en general no sabe lo que es el cannabis. Creen que es una droga, que es de abuso, que produce esquizofrenia, adicción y nos va a volver locos a todos.
Muchos retos, ¿no?, por delante. Comentabas la regulación, ¿no?, que hubiera una normativa, suponemos, que estableciera los usos, los no usos y pues también pues las sanciones, ¿no?, en caso de hacer un uso inadecuado.
Ya, claro, es evidente. Una vez regulado, sabremos a qué atenernos. Es que en estos momentos es una inseguridad el no tener algo a dónde ir. Si yo puedo tener dos plantas, si puedo consumir yo de verdad cannabis, si puedo ser de una asociación, si es ilegal, si no. Es siempre una decisión de un juez al final. Vale, cuando haya una regulación, evidentemente estaremos más protegidos todos. Sabremos que el producto que vamos a adquirir, donde lo adquiramos, sea en una farmacéutica, sea en una arboristería, sea en un coffee shop, va a tener una sanidad, va a estar regulado y va a tener una seguridad para nosotros. El acceso no va a ser más fácil por ello. Tú vas a tener que seguir pagando y vas a tener que ir a tus locales especializados. Perdona, pero me he perdido en...
No, bueno, es lo que estamos comentando, ¿no? Lo que comentabas de la regulación, la importancia que puede tener para que la gente pueda acceder en caso de necesitarlo.
Claro, sería una forma más fácil de acceder a la gente, que no generaría problemas, todo lo contrario, yo creo que lo solucionaría.
Uh-huh. Y suponemos que parte de esta información es la que daréis en las mesas, ¿no?, durante todo este mes, para romper y salvar tabús, ¿no?, que hay sobre este asunto y falsos mitos.
Sí, quisiéramos que fuera esta la información que fuéramos a ofrecer, pero la gente normalmente lo que se acerca a preguntarnos es sobre sus patologías, sobre familiares que tienen enfermos, dónde pueden ir a informarse sobre dónde están las asociaciones, porque tampoco podemos publicitarnos así de buena manera, porque podría considerarse apología y es un poco complicado ya acceder también a la gente.
Bueno, la gente que se acerca a vosotros, ¿no?, que allí estaréis, sí, en la medida que podéis, suponemos, ayudando.
Por supuesto, dando toda la información que tenemos, que realmente es mucha y muy buena, y por eso dábamos mucho las gracias de que contaran con nosotros, porque entre nosotros, cuando vamos a nuestras charlas, es un poco endogámico. Ya nos contamos a nuestros mismos pacientes y a nuestros mismos socios lo mismo. Llegar al público en general, que estoy durante este último año es lo que estamos haciendo, aparte de la incidencia política que hemos hecho mucha también, pues es llegar a diferente tipo de público y nos sorprende lo que comentábamos antes, que la gente ya ha perdido el miedo al cannabis. Uh-huh. Y se acerca a preguntar sobre sus patologías, cómo pueden solucionarlo.
Pues esperemos, como hemos dicho, que llegue esta información a mucha más gente. Y David, si vols, acabem recordant una miqueta aquesta doble cita del cap de setmana.
Molt bé, pues recordar que avui a les 7:30 en Carrer Colom, en Gastro de Cellales, tenim a Jordi Izquierdo, versions acústiques de pop i rock, i el diumenge a les 12 en Bar del Belga, en Plaça Llobregat, tindrem a Ignacio Murcillo. Uh-huh. Vale, bueno, recordar que avui farem el sorteig de tota la gent que el mes passat va ficar el hashtag en les fotos de lo de Cita Urbana Musical Solidària. Avui farem el sorteig i no res, que estem seguisquent, que tots que facin fotos i vídeos, que fiquen el hashtag, vale, con qual Cita Urbana Musical Solidària, entraran el sorteig d'un tour cervecero de mà de Castelló Beer Factory.
Uh-huh. Doncs, David, moltíssimes gràcies, ens veiem en uns dies.
A vosaltres, gràcies.
I també, Xavier Mirabete, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ja hem escoltat la part, diguem, solidària d'aquest mes, d'aquesta cita urbana musical i solidària, i anem a parlar amb un dels artistes que estarà aquest cap de setmana, en concret l'actuació de diumenge a migdia a la plaça del Llaurador, al bar del Belga. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a Ignacio Murcillo. Ignacio, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, un placer hablar de nuevo, porque ya, bueno, un viejo conocido aquí en Villarreal.
Sí, sí, la verdad es que sí, siempre quedo allí, vamos, encantado. Encantado.
Bueno, para la gente que aún no sepa quién es Ignacio Murcillo, ¿quién es, no? Porque además es muy representativo la figura a la que homenajeas.
Sí, a Joaquín Sabina, un homenaje a Joaquín Sabina, desde junio de 2014. Bueno, vamos, cantando las canciones del maestro, la gente no se cansa, me siguen llamando y yo encantado, vamos, hasta que se canse la gente.
Y ya está, entonces pues habrá que parar un poco, pero bueno, ¿cómo surgió? ¿Cómo te diste cuenta que... te parecías, ¿no?, que tu música, tu voz, tenía bastante que ver con la de Sabina?
Pues mira, me ha pasado desde jovencito. Yo cuando me fui al servicio militar en el año 87, yo es cuando descubrí a Sabina. Y entonces ahí empecé con los compañeros a tocar un poquito la guitarra de oído, a cantar un poco, y me decían, ¿te parece Sabina? Yo nunca he hecho caso. Y curiosamente, Sabina le ha ido cambiando la voz y a mí también, y me sigo pareciendo. Es una coincidencia de estas maravillosas. Y unas amigas me propusieron, oye, ¿podrías hacer algo a Sabina? Y bueno, y ahí empecé y de momento ahí sigo.
Aquello de separados al nacer, en este caso, bueno, también igual un poco por imagen, pero sobre todo por voz.
Sí, sí, es por voz. La verdad es que yo no he cogido las canciones de Sabina, me he estudiado la guitarra, sí, para saber acompañarme, pero la voz tampoco me la estudio, aquí lo hace así, lo hace así, si no es algo que lo he escuchado tanto y me sale natural. Lo siento mucho por la gente que se esfuerza, yo no me esfuerzo en este sentido, siento muchísimo. Y vamos, y el caso es que yo me sigo oyendo y digo, no me parezco. ¿Qué dice la gente? Yo no me parezco, pero bueno.
Pero bueno,
si la gente lo opine,
ahí estará. Ahí estarás dando el callo. En este caso, Ignacio, suponemos, ¿no? Ya 4 años con Sabina acompañándote, sí, o tú acompañándolo a él. El repertorio, suponemos que también lo irás ampliando, porque claro, son tantas las actuaciones que vemos, ¿no? Sobre todo en Facebook, que no paras, que la gente también querrá que vayas incluyendo nuevo repertorio.
Sí, vamos, hay canciones clásicas que esas las incluyo siempre. Es un núcleo que dices, hay que hacerla siempre. Por ejemplo, 19 días, No sobran los motivos, Princesa, y después ya voy variando. En torno a ese núcleo, pues voy variando. También depende del sitio donde voy a tocar. Sí, también me empiezo a poner el disco nuevo que sacó, pues también voy incluyendo alguna, pero vamos, en principio hay un núcleo que es intocable.
Eso
no, si no toco eso, me matan.
Ya no te contratan, sí, de nuevo, ¿no? Ya no vuelves.
Sí, exactamente. Y después está, depende del público. Hay público que conoce algo de Sabina y pide las clásicas, El Pirata Cojo, El Pato entre Caballeros, y después están los sabineros que te piden canciones cuando era más joven, Rebajas de Enero, y dice, uy, este le gusta Sabina, este se lo sabe.
Este es de Radical, ¿no? Es fan Radical, sí, de Sabina.
Sí, sí, sí.
¿Y a ti qué Sabina te gusta? ¿Cuál es de todos los años, ¿no?, que lleva la música, dijéramos, el momento que destacarías?
A ver, a mí el disco que me marcó es El Hombre de Traje Gris. Yo lo conocí en el directo con Viceversa, pero El Hombre de Traje Gris, ese disco me marcó mucho. Pero vamos, en general todos, incluso este último, me parece que es un redescubrimiento de Sabina. Gracias a Leiva ha sido un resurgir, porque es impresionante los temas que tiene. Son muy buenos. Pero me quedo con El Hombre de Traje Gris. Ese es mi favorito.
Ese lo tienes ahí, ¿no?, como el tema estrella o como el disco estrella. ¿Te sabes, sí, todas las canciones de Sabina?
No me las sé todas. De hecho, todavía tengo que llevar mi carpeta con las letras porque...
Se pueden mezclar. No.
Sí, se puede mezclar o se te va la cabeza. A ver, que he tocado sin eso y me las sé, pero siempre me da seguridad decir, a ver si voy bien, sí, vale, pues sigo. Uh-huh. Y si no, que cante la gente, que se la saben.
Y hasta que te hagan los coros y también ellos se vienen arriba.
Sí, eso es lo bonito, ¿no? La gente que canta las canciones... Es precioso, dices, y yo lo pienso, digo, si yo soy Ignacio Morcillo, no soy Sabina, y aquí está la gente, se lo pasa bien cantando las canciones, encantado, eso es precioso, precioso.
Y bueno, Ignacio, ya para no robarte mucho más tiempo, porque suponemos que estarás ocupado, más o menos, la gente que vaya este domingo a verte, como hemos comentado en la Plaza del Labrador al mediodía, ¿qué escuchará? Más o menos, ¿qué has preparado?
Pues, a ver, el repertorio básico de Sabina, lo que he preparado es que se lo pase bien, eso es lo
importante.
Eso,
indudable.
Porque yo las actuaciones me las tomo como cuando vamos de paella y uno saca la guitarra y venga, y con el café y hace la juerga, yo mis actuaciones son así. Uh-huh. Para que la gente disfrute, beba, fume, hable, que no me importa. Y entonces, bueno, repertorio será las canciones emblemáticas de Sabina y algunas de las antiguas y algunas de las nuevas. Uh-huh. Un poquito de todo.
Sí, pinceladas para que todos los gustos estén satisfechos.
Sí, por supuesto. Por supuesto, y seguramente habrá alguien que me pidiera una que no llevaré, pero bueno, eso suele pasar.
Es lo que está preparado para la batalla, y bueno, y esperemos, sí, que el tiempo acompañe. Hoy también está el día tonto, pero con frío, sí, buen humor, ambientillo, bailoteo y ya está, se pasa.
Sobre todo con alegría. Esto es para alegrar, esto es los vermut, tardeos, eso es alegría que da a las ciudades, eso es muy bonito. Es para pasar un buen rato.
Pues bueno, Ignacio, esperemos que el domingo también con tu actuación, tu música, la gente se lo pueda pasar, que pueda pasar este buen rato. Como siempre, muchísimas, sí, gracias, y seguro que hablamos dentro de no mucho tiempo de otra actuación aquí en la localidad.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera.
I nosaltres arribem a les dues en punt de la vesprada, tanquem protagonistes d'avui, els deixem ja amb l'actualitat esportiva. Ens retrobem dilluns a partir de les 12 i 5, que passen un molt bon cap de setmana. Adeu.
Que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Que una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando.
Radio Vila-real 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Juan Igualada Segarra. El entierro tendrá lugar hoy viernes a las 5 de la tarde en la capilla del Tanatorio Vila-real. Velatorio en Tanatorio Vila-real. Camino Ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila Real en Facebook, Instagram i Twitter.
Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge, a partir de les 4 menys quart de la vesprada, Vila-real-Levante. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares,